Punt7 Ràdio presenta Cinèfils en acció amb Laura Matallana, Sergio Montesinos, David Martínez i Marta Molina.
Molt bona nit a tothom, tornem a ser aquí una setmana més. El programa d'avui anirà molt vinculat als premis. No us el perdeu, comencem.
Notícies.
El passat 13 de gener es van celebrar a Los Angeles els Globus d'Or, amb la següent llista de guanyadors. Com a millor pel·lícula de drama tenim Argo, millor pel·lícula de comèdia musical, Los Miserables, millor director per Ben Affleck, per Argo, que no ha sigut nominat als Oscars, millor actor de drama sense sorpreses, amb guanyador el Daniel Day-Lewis pel seu paper de Lincoln, millor actriu de drama Jessica Chastain per La noche más oscura, millor actriu de comèdia musical per la Jennifer Lawrence, El lado bueno de las cosas, el millor actor de comèdia musical, el Hugh Jackman, pel seu paper a Los Miserables, el millor actriu secundària, Anne Hathaway, tampoc sense sorpreses, per Los Miserables, la de millor actor secundari va haver sorpresa de les grosses, va guanyar el Christoph Waltz per Django Desencadenado, millor pel·lícula a la llengua estrangera va guanyar La gran favorita, Amor de Michael Haneke, millor guió també va haver sorpresa, va guanyar Quentin Tarantino per Django Desencadenado, millor banda sonora pel Michael Dana per la pel·lícula d'Ang Lee, La vida de Pi, millor pel·lícula d'animació per Brave i millor cançó original per Skyfall de James Bond de la Dele.
Skyfall, que li agrada, m'encanta la Laura.
Sí, crec que és una molt bona cançó, que m'enganxa molt.
Està ben escollida, no?, la guanyadora.
Sí, sí, jo crec que sí, eh? Però és que, a més, el to que té la música en si és molt, molt 007, per tant. I no podien escollir una millor cantant actual com és l'Adele.
La cosa és que els Globus d'Or, en diferència, per exemple, també tenim un llistat molt extens dels Òscar, té una mica... Bueno, a veure, s'assembla més o menys, però no sé si quin canvi hi haurà en els premis, en els Òscars i en els Globus.
Hi ha la diferència perquè en el cas dels Globus d'Or vota la premsa estrangera, no als Estats Units.
No.
Llavors, els Oscars vota els membres de l'Acadèmia, actors, productors, directors.
Sí, els Oscars és com aquí els Goya, llavors.
Sí, vota l'Acadèmia els membres de l'Acadèmia Cinematogràfica dels Estats Units.
Sempre els Globus d'Or sempre guanya qui interessa una mica, no?
Sí, o sigui, a veure, tenen més sentit els Globus d'Or perquè vota premsa estrangera i no una Acadèmia Cinematogràfica que sempre hi ha
bueno,
possibles interessos comercials, també hi ha diner pel mig, com sempre. Però els Globus d'Or sempre han tingut això, de que vota la premsa estrangera fora dels Estats Units.
Clar, perquè Argo diria que no, en un principi no, ningú esperava que no s'emportés res, no?
No, s'estan duent tots els premis que, de totes les gales que s'estan fent ara, perquè, per exemple, el People's Choice Awards va guanyar també millor pel·lícula i millor director.
A més, Argo, que va entrar sense pena ni glòria, va entrar sense fer soroll gairebé.
Perquè l'havien de posar, no? Més,
sí, jo
més
crec que
res.
Sí. I després estan duent tot el que hi ha per endur-se.
Tot i així, també és veritat que les altres dues pel·lícules del Ben Affleck, que eren Adiós, Pequeña Adiós,
sí,
i
bona,
The Town,
aquesta,
són dues molt bones pel·lícules. Jo, Argo, encara no l'he vist, la tinc pendent, però si segueix la continuïtat de les pel·lícules de Ben Affleck, té molt bona pinta de ser molt bona. Perquè a mi el Ben Affleck no m'agrada gens com a actor.
A mi sí.
Trobo que és un actor pèssim, així de clar, i com a director m'encanta molt. Em sembla molt bon director.
Clar, també has dit, com a sorpresa, millor actor secundari.
Sí, perquè el gran favorit era el... Hi ha dos grans favorits pels Oscars, després ho comentarem, és el Tommy Lee Jones per Lincoln, el seu paper de Lincoln, a la pel·lícula Lincoln, i després està el Philip Seymour Hoffman per una pel·lícula que es diu The Master, que s'ha estrenat en molt poques sales aquí a Espanya.
Sí.
I són els dos grans favorits pels Oscars, i que va guanyar el Christoph Waltz, que ningú s'ho esperava, i va ser la gran sorpresa, perquè a més va ser el primer premi de la nit. I clar, va ser un sorpresón, que a mi m'encanta, perquè quan Quentin Tarantino m'encanta, i aquest actor també.
Aquest actor últimament... Sí. Bueno, no sé què passa amb aquest actor.
Sí, però porta dos de dos amb el Quentin Tarantino, perquè va guanyar també millor actor secundari, Globus d'Or i Oscar pel Malditos Bastardos.
Sí.
És pel·lícula de Tarantino, pel·lícula que guanya premis.
Clar, a veure, també ha fet altres aparicions com Avispón Verde, que, bueno, la pel·lícula no és una meravella, però agafes el paper d'ell i no sé... Se l'ha fet molt seu, el de dolent, almenys a la Malditos Bastardos, se l'ha fet molt seu i el sap interpretar bastant bé.
Sí, sí, sí.
Ara, passant als Oscars, quina creieu que serà la millor pel·lícula que aspira a tenir més Oscars per vosaltres i, bueno, per l'Acadèmia? Quina és la preferida d'aquest any com a millor pel·lícula?
Jo crec que aquest any és dels anys que més disputada està la carrera pels Oscars. Sincerament, feia anys, jo que porto 4 o 5 anys veient les gales dels Oscars, aquest any és el primer que veig que pot haver qualsevol guanyadora. Però, en sèrio,
sí, hi ha pel·lícules molt bones i que...
I hi ha molta diversitat de nominacions. A veure, les que més nominacions tenen, si no m'equivoco, són Lincoln i La vida de Pi.
Lincoln és la gran favorita.
La que té més nominacions, però la que crec que no guanyarà ni millor pel·lícula ni millor director.
Potser passarà el mateix que l'últim cop en Tierra Hostil li va passar a la directora.
Catherine Bigelow, sí, que tampoc està nominada. O sigui, una de les grans sorpreses, també. Perquè està nominada a millor pel·lícula per La noche más oscura, però no està nominada a millor directora. Igual que el Ben Affleck. Està nominada a la seva pel·lícula i no està nominada com a millor director.
O sigui, a millor direcció qui tenim?
Tenim a Michael Haneke per a la pel·lícula d'amor, a Ben Zeitlin per Bèsties del sur salvaje, Ang Lee per La vida de Pi i Steven Spielberg a Lincoln i David O. Russell per El lado bueno de las cosas.
Qui creieu que s'emportarà aquesta? Perquè La vida de Pi és molt...
Jo estic molt descol·locat en aquesta categoria perquè, clar, jo, pel que estic veient en el tema dels premis, Argo és la gran favorita. S'estan duent, en les últimes setmanes, la que s'estan duent tots els premis és Argo i Ben Affleck, com a director.
Ja, però aquí no el tenim.
I no veure ni a ell ni a Catherine Bigelow per La noche más oscura, que era la que portava també setmanes guanyant premis, estic molt, molt descol·locat. Com no sigui Steven Spielberg guanyi només director... perquè la pel·lícula no té molta pinta de que guanyarà cap premi, almenys no ha aconseguit cap premi important.
Jo no sé per què, em fa la sensació de que La vida de Pi podria ser...
És possible. També es parla
molt... Està sorprenent molt aquesta pel·lícula, jo l'he vist i a mi em va agradar, el que passa que no crec que tothom hagi sortit amb la mateixa sensació perquè és una mica estranya.
També es parla, i seria un bombazo total, de que el director Michael Haneke, que ha estrenat la pel·lícula Amor, que està nominada tant a millor pel·lícula, com he dit, però també està com a millor pel·lícula de parla no anglesa, que tampoc entenc molt bé per què la nominen a millor pel·lícula quan se sap que no guanyarà. O sigui, té molt clar que serà, jo tinc molt clar que serà la guanyadora a millor pel·lícula estrangera, però no a millor pel·lícula en general. Tampoc ha passat en pel·lícules d'animació. Ens hem trobat també en pel·lícules com El rei León va estar nominada a millor pel·lícula, el 95, i Up, i no sé quina més va ser, Up o Wall-E, una de les dues també va estar nominada a millor pel·lícula en totes les altres i no va guanyar. O sigui, tampoc ho entenc molt bé, però Michael Haneke no el descartaria tampoc com a millor director.
Estem una mica perduts, no? Millor direcció,
sí, és que
perquè és una mica...
No entenc aquesta categoria aquest any. Molt, molt sorprenent. Hi han hagut moltes sorpreses en les nominacions dels Oscars aquest any.
Bueno, millor actor sí que tenim.
Millor actor, Daniel
Day-Lewis
és el principal candidat. Seria una sorpresa que no guanyés.
Home, tenim també a Denzel Washington, que està sorprenent amb The Flight.
A mi m'encantaria que guanyés Denzel Washington, però és que Daniel Day-Lewis té un paper bombó amb el Lincoln. Quan li van donar el paper ja era el gran favorit. Fa un any que és el gran favorit per guanyar l'Oscar.
Bueno, a part una pel·lícula de
Steven Spielberg,
que també ja ajuda també a posar
la... Un expresident dels Estats Units, dels més emblemàtics.
Estats Units i els botaners, ja està.
Se'ls ha posat a la butxaca.
Després, millor actriu. Quina creieu que és la favorita en aquesta
candidatura? Jo crec que
hi
ha un duel entre Jessica Chastain per La noche más oscura i Jennifer Lawrence per la... A veure, a mi m'agradaria, perquè m'agrada molt, la Jennifer Lawrence. Troba una de les actrius joves més prometedores de Hollywood i m'encantaria.
Com a mi Naomi Watts per Lo impossible, sincerament.
També, ara, però seria una sorpresa. M'encantaria, em va agradar moltíssim, la Naomi Watts.
Pues que va estar brutal en aquesta pel·lícula. Jo crec que si l'endugués, molts estaríem contents d'aquest guardó. Però bueno, no sé si serà així, no crec tampoc.
I la gran sorpresa d'aquesta categoria, que ningú s'ho esperava, és que quedés fora la Marion Cotillard, que era una de les també de les favorites, i bueno, l'han nominat a la Quincy Wallis, una nena de 9 anys.
Ostres.
La nena més jove ser nominada a un Oscar, l'altra va ser Anna Paquin. Anna Paquin és la d'X-Men, que feia de Pícara, no sé si us en recordeu. Va guanyar l'Oscar amb 11 anys.
És la noia de True Blood, no? Si no m'equivoco.
Sí, exacte. Vale. Sí. Pues aquesta noia és la nena més jove en estar nominada a un Oscar. I clar, va ser tota una sorpresa, perquè ningú s'esperava.
Que la guanya.
Seria... Seria un sorpresón, la veritat.
Què fa la nena amb 9 anys amb un Òscar?
No, no, però...
Aguanta lliures.
Tanta gent que busca un Òscar tants anys i la nena de 9 anys té...
Pues, pel que he vist d'aquesta pel·lícula, no l'he vist sencera, he vist una estoneta i em agrada molt com actua. Molt natural. Sí.
Després, millor actor de repartiment.
Doncs en aquesta és el que deia els Globus d'Or. Els grans favorits són Tommy Lee Jones i Philip Seymour Hoffman.
Clar, jo aposto per Christoph Waltz.
Clar, ara està el tema de que, clar, ara Christoph Waltz tampoc se l'ha descartat. Jo el que trobo a faltar és el... Jo trobo a faltar dos actors. Un és el Leonardo DiCaprio. Es parlava molt de Leonardo DiCaprio per Django.
Sí, 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 sí.
I l'altre és...
A mi també el trobo a faltar, eh?
A mi un actor que m'agrada moltíssim és Tom Holland per Lo Impossible, que és el nen, el fill del...
molt bo.
Sí, sí, sí.
De la Naomi Watts i l'Ewan McGregor, que em va agradar moltíssim i es parlava de que possiblement podia estar nominat i finalment no, i em sap greu, perquè em va agradar moltíssim la seva actuació.
Allò que he vist Django, puc dir de que el paper del Christoph Waltz no és tan notori com el de Malditos Bastardos. Mm. Té el seu paper, però no és tan enrevessat com el que té. I el Leonardo DiCaprio és... Bueno, mai havia fet un paper com el que ha fet.
Clar, a veure, jo pel que he sentit, el Christoph Waltz fa un paper d'actor principal, més que d'actor de secundari.
Sí.
I l'han posat aquí perquè segurament tindria més possibilitats.
Sí, però clar, el Django, diguéssim, que és el protagonista.
Clar, el Jamie Foxx, no? Suposo. Sí, sí.
Passem ara a la candidatura a millor actriu de repartiment. Jo crec que aquí la favorita podria ser Anne Hathaway.
Anne Hathaway. No, no, és segurament l'Òscar més clar de la nit.
Sí, no?
Segur. Sí, sí.
Tenim Sally Field per Lincoln, Amy Adams per The Master, però bueno, jo crec que aquesta, com dius, en Hathaway, sens dubte,
segur.
No? Després, millor guió adaptat. Aquí teniu alguna preferida?
No tinc cap favorita.
O...
No.
Hem perdut una en aquesta.
Sí, exacte.
Bueno, és que els guions també és bastant...
Sí, mai hi ha una clara favorita guió.
No, per això... Tenim després la candidatura de millor guió original.
Que guió original, Django no se suposa que era un remake.
Suposo que és una adaptació, però...
Però he sentit de gent que diu, no, és que no tinc ganes d'anar-la a veure perquè és un remake, i no sé, però
no sé,
crec que no té res a veure amb la primera.
No he vist la Django, diria que és de l'any 60 i alguna
cosa. 66.
No l'he vist i no sé, jo crec que era un homenatge més que un remake, diria jo.
Després, aquí ja havíem parlat d'aquesta candidatura, millor pel·lícula de parla no anglesa.
Ja, Amor és la gran favorita.
Sens dubte, s'han portat Globus d'Or, no, també?
Sí, sí, sí.
Pel·lícula d'animació.
Aquesta tinc molts dubtes, també.
Brave, Frankenweenie, El alucinante mundo de Norman, Pirates o Romper Ralph.
Jo espero que guanyi Romper Ralph o Brave.
Jo, és que clar, ha sigut en els premis que s'han entregat tant d'animació com Globus d'Or i tots aquests premis, hi ha hagut diversitat de premis. Va guanyar Paranormal, va guanyar Frankenweenie, ha guanyat molts premis també, Romper Ralph, i Brave només ha guanyat els Globus d'Or. O sigui, és una categoria molt competida aquesta també. Per això aquest any és...
Però no està més encarat cap a Romper Ralph, potser?
Jo crec que Romper Ralph i Frankenweenie parteixen amb avantatge a Brave, que Pixar sempre ha estat per damunt de totes, però aquest any... No tinc...
Sí, bueno, el que està clar és que o guanyarà Disney o guanyarà Disney.
No és veritat, sí, sí.
Després, passem a millor direcció artística. Anna Karenina, El Hobbit, Los Miserables, La vida de Pi i Lincoln. D'aquesta sabem alguna cosa?
Jo apostaria per la vida de Pi. La vida de Pi o Los Miserables, dos pel·lícules així. La vida de Pi tècnicament està molt ben feta.
Sí.
I Los Miserables crec que pel tema de reconstrucció històrica, i Lincoln també, ara que penso, són pel·lícules molt ben aconseguides.
Després una candidatura que potser no estarem més en dubte, no? Millor fotografia...
Millor fotografia Skyfall.
Sí?
No crec que no hi ha cap dubte. Pel que es parla, no crec que pugui competir amb...
Jo aquesta no havia sentit a parlar, per tant no sé...
Sí, sí, es parla moltíssim. A mi em va agradar molt la fotografia de Skyfall, em va semblar perfecta. És...
Bueno, sempre sorprèn 007 en aquest sentit.
Però aquesta, és que es nota que darrere està el Sam Mendes, que és el director d'American Beauty. Va ser una decisió una mica estranya, perquè el Sam Mendes sempre ha fet pel·lícules així una mica independents, no tant d'acció, i quan el van agafar per fer Skyfall, el 007, va ser una mica sorprenent, però sempre es parla de... Bueno, s'ha parlat molt d'aquesta candidatura de fotografia per Skyfall.
Molt bé. Després, millor disseny de vestuari. Molt d'època, no? Que
molt d'època, sí, sí.
Tenim
sí.
Anna Karenina, Los Miserables, Lincoln, Mirror Mirror i Blancanieves i la Leyenda del Cazador.
Diria per Los Miserables, ja.
Sí, també.
Sí,
Miserables
no?
O Anna Karenina. A Los Miserables està nominat un dissenyador espanyol, per cert.
Paco Delgado, és veritat. Doncs haurem d'esperar en aquesta, no? Perquè tampoc...
Sí, bueno,
per l'altre... Los Miserables, sí, per...
Miserables, bona cagarina, Sara.
Sí.
Després passem a millor cançó. Tenim Before My Time, de Chasing Eyes, Everybody Needs a Best Friend, de Ted, Peace Lullaby, de La Vida de Pi, Skyfall i Suddenly, de Los Miserables.
Jo crec que ja... A mi m'encantaria que guanyés Skyfall, perquè m'encanta, però es parla que pels... I va guanyar els Globus d'Or,
sí.
Però es parla moltíssim de la cançó que va cantar, que canta Hugh Jackman a Los Miserables, que és Suddenly, que sembla que té més perfil Oscar. Skyfall té més perfil comercial.
Sí, exacte.
Més una cançó que m'encanta, perquè la veu de l'Adele em sembla...
És molt bona, però l'estem escoltant a totes
però,
les ràdios
però
que hi ha.
S'ha fet molt comercial,
comercial
i per perfil Oscar veig Los Miserables. Em sabria greu perquè l'Adele em sembla... I m'agradaria que tingués l'Oscar, però no crec que ho tingui.
I ja per acabar, parlem de la candidatura a millors efectes visuals. Animal Hobbit, Un viaje inesperado, La vida de Pi, Los Vengadores, Prometeus, Blancanieves i La leyenda del cazador. I entre La vida de Pi i El Hobbit, no? Deu estar...
Home, Los Vengadores també té un
sí.
molt bon equip tècnic.
Entre aquestes dues. No està... Em va saber greu, no està de Dark Knight Rises, La leyenda del caballero oscuro.
Sí, però a veure, no amb, la, amb les candidates...
Que no estan nominat a cap Oscar, per cert. Estic decepcionat.
Pobret.
No, però no, en aquesta categoria jo crec que entre La vida de Pi...
Home, totes Vengadores... són molt potents.
Sí, Blancanieves i La llengua
no,
del cazador,
jo
aquesta descartaria.
Sí, jo la descartaria bastant. Si guanya seria bastant decepcionant.
Bueno, sí, bueno, l'any va haver, el primer any de Transformers va guanyar La brújula dorada. I jo crec que, a veure, Transformers serà el que vulguem amb tema de guió, però per efectes especials està molt ben feta.
És una pel·lícula d'efectes especials.
D'efectes especials. I que aquell any guanyés La brújula dorada, pues va ser una mica...
Jo
em va sobtar bastant.
Em decanto per La vida de Pi, perquè la tècnica que utilitzen
jo crec que La vida de Pi
serà
la gran guanyadora en premis tècnics.
Sí.
Totalment. Mm. I banda sonora també guanyarà.
Que el Hobbit sí que és impressionant, però...
Ja estem acostumats amb El Senyor de los Anillos,
sí,
Peter Jackson darrere...
El que ja és molt de curro darrere.
Sí.
No una feina de pospo que superi, per exemple, Els Vengadores, potser.
Doncs bé, haurem d'esperar fins a finals de febrer per saber quins seran els premis, no? Quins seran els guanyadors. Passem ràpidament a parlar dels Razzies, va.
Que com tothom sap, els Razzies són els premis a les pitjors. Tant el pitjor pel·lícula, pitjor director, actriu... Bueno...
Sí, sí.
Anem així ràpid. Pitjor pel·lícula, quina ha estat la...
A veure, el que s'ha de dir és que en aquests Premis Razzies, la gran guanyadora, la pel·lícula gran guanyadora, sembla que sigui la saga Crepúsculo Amanecer, parte 2,
sí,
jo... i Battleship.
Sí, han agafat... Jo crec que amb el tema de Crepúsculo han esperat fins a l'última pel·lícula per nominar-la
a
absolutament
a tot. És que és
tot.
Tot.
Sí, l'hem nominat a tot. Ara, jo aquests premis sembla que els he pres com de broma. Ara, no són premis molt seriosos.
Clar, però no sé, té la seva gràcia.
Però, no, realment, i el que em sap greu que els actors o les productores no s'ho prenguin així en to de broma i que no apareixin els actors i que es vegin que no els importa.
Ara s'ha de dir, i va haver-hi una edició que la Sandra Bullock va guanyar un Oscar i alhora un Razzie.
Sí, sí,
i
sí,
va
sí.
anar a buscar-lo.
I la Halle Berry també, per el seu fantàstic paper a Catwoman, va guanyar un any després, de quan va guanyar l'Oscar, i s'ho va prendre igual, va plorar i tot, va fingir que plorava, va ser molt divertit. Jo trobo a faltar això dels actors, que s'ho prenguin amb tot de broma, perquè jo crec que aquests premis són això.
Clar, per exemple, tenim el pitjor actor, Robert Pattinson, que no crec que... Bueno, odia una mica el seu propi paper a Crepúsculo.
És veritat, i ho ha dit més d'un cop que...
Llavors jo no crec que estaria molt bé que guanyés ell, però que s'hi presentés. Per
home,
dir
ja.
algunes paraules.
A mi el que em sap greu en aquesta categoria és que estic en Nicolas Cage, que últimament no està fent molt bones pel·lis.
Ja,
però
bueno,
em sembla un actor bastant
i
més decent.
I per la pel·lícula que està nominat, que és Ghost Rider, bueno,
sí,
pues ja
no,
està,
també.
Ja t'ho estaria
no,
tot.
L'hem nominat més per la pel·lícula que per ell mateix, clar.
Sí.
Doncs a la candidatura de pitjor pel·lícula és el que parlàvem. Tenim com a més destacades Battleship
i
la saga de Crepúsculo, no? Pitjor director...
Pitjor director... És que jo crec que serà...
Bill Condon.
Sí, jo crec que sí. Jo crec que, és que tot serà Crepúsculo.
Sí, no?
Jo serà la serà... gran guanyadora
Jo crec que
la
serà
nit.
La gran guanyadora, entre cometes, de la nit. Perquè pitjor actriu també tenim a la Kristen Stewart.
Bueno,
que...
això és de...
Que,
per, això és normal, sí.
Que jo crec que pff, és indiscutible.
Bueno, també està Mila Jovovich per Resident Evil, que ja sí, sabem com estan crec... desencadenant últimament la Resident Evil.
I em fa gràcia
cap,
perquè...
cap a baix.
Perquè com a pitjor actriu tenim un actor que és Tyler Perry, que porta 4 o 5 pel·lis fent un, el personatge d'una àvia que és Madea i l'han nominat com a pitjor actriu perquè com ai, està com... vestida de dona l'han nominat com a...
Com s'haurà de presentar com a vestida de dona, no?
Després passarem a pitjor actriu de repartiment. Aquesta, quina?
A Malefer. Bueno, no, no, no. Jo diria Rihanna.
Oh, sí, sí, sí.
Jo també voto, eh? Perquè a sobre no es posa ni a cantar la peli.
No, no, això faltava. Pitjor actor de repartiment? Hombre, jo, David Hasselhoff.
Jo diria David Hasselhoff només per veure'l.
Sí, no? Després de tants anys.
El que em sap greu de veure, no per les pel·lis que realment Liam són bastant
Neeson.
Dolentes,
no Liam Neeson.
Què fa aquest home? L'Oscar Schindler va estar nominat a l'Oscar i ja, és una llàstima que nominin aquí, realment.
Bueno, però no s'han durat.
No, 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 no espero no. Que no.
David Hasselhoff, aquest és el favorit. Pitjor repartiment.
Tot i que també està el Taylor Lautner per Crepúsculo. Bueno, s'ha de dir a totes que ja està
Crepúsculo. Disputaran entre ells, no? Sí. Entre ells dos. A pitjor repartiment també tenim la saga Crepúsculo, com hem dit. Battleship, també.
Jo potser
desmadre
diria
de
Desmadre de Padre, eh?
Amb el nom
només
ja.
Només pel títol.
Bueno, això aquí, eh?
Sí,
obviament.
Sí, ja.
Després, pitjor guió, torna a sortir Crepúsculo i Battleship. Diria... Madre de Padre, també.
Jo qui diria Battleship.
Sí? Pitjor remake? També, ara és l'època dels remakes, no?
Crepúsculo. Bueno, no, remake o seqüeles.
Sí.
Jo diria Crepúsculo.
I pitjor parella, jo crec que és indiscutible.
No, el millor de tot és la pitjor parella, que Crepúsculo opta a dos.
Sí,
ja em porta dos, a Robert Pattinson i a Kristen Stewart.
És veritat. I la Mackenzie Foy, que és la, crec que és l'actriu que fa de filla de,
sí,
de la parella, no?
Sí, sí.
I Taylor Lautner. Aquesta, jo m'ho vaig prendre molt, molt en conya, a veure, aquesta relació de, sí, de filla de, dels protagonistes amb el Taylor Lautner, jo, a veure, jo crec que guanyarà, i a més perquè han sigut una parella, la del Robert Pattinson i la Kristen Stewart, que ha sigut una de les parelles més comentades pel tot el tema de la Kristen Stewart, que li va ser infidel. Jo crec que és la parella de l'any, i jo crec que guanyen aquest premi.
S'ho mereixen.
Jo crec que sí, però totalment.
Sí, 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 jo crec que també. Que almenys ganen alguna cosa, no?, aquest any, perquè...
És veritat, pobres. Si no, tenen
ja, han diners, ja han guanyat molts diners.
Sí, no? Sabem quan seran aquests premis?
Són dos o tres dies abans dels Oscars.
Les sèries.
L'encarregada d'interpretar la simpàtica Mr. Padmore a l'exitosa sèrie britànica Downton Abbey encarnarà un misteriós personatge vinculat a la família de Blancaneus. Leslie Nichol realitzarà un cameo a la ficció fantàstica de la ABC Once Upon a Time, tot i que encara no s'ha anunciat cap detall del seu personatge. L'encarregat de donar la notícia ha sigut Josh Dallas, el príncep Charming, a la producció a través de Twitter, que va posar el següent: com a gran fan de Downton Abbey que sóc, estic emocionat per la visita de Leslie Nichol a Once Upon a Time.
Les portes de l'hotel més impactant de la petita pantalla estan a punt d'obrir-se. Des que es va anunciar la posada en marxa de la prequela de Psicosis, Bates Motel, es va convertir en una de les produccions més esperades d'aquest 2013. Doncs ja té data d'estrena a Arts and Entertainment, la cadena estadounidenca ha anunciat que començarà a emetre la sèrie sobre el clàssic de terror dirigit per Alfred Hitchcock el 1960 el proper 18 de març. Desenvolupada pel showrunner de Lost, Charlton Cuse, la primera temporada de la ficció constarà de 10 episodis que es basaran en l'adolescència d'un dels assassins més icònics de la història del cinema i que després de veure el primer tràiler promet posar la pell de gallina.
Aquesta setmana s'ha celebrat la cerimònia del lliurament dels Globus d'Or 2013 i en la qual hem vist com el triomf de sèries com Homeland, que de nou no només s'emporta el premi a la millor sèrie dramàtica, sinó que de la mateixa manera que l'any passat i que en els Emmys repeteix en premi els seus protagonistes. D'altra banda, Girls ha estat la gran guanyadora entre les comèdies en premi per a la sèrie i per la seva creadora, Lena Dunham, com a millor actriu. En l'apartat de minissèries i de TV Movies ha estat Game Change la gran guanyadora al costat del premi que s'ha emportat Julianne Moore com a actriu, tot i que el millor actor ha estat per Kevin Costner per Hetfields and McCoys.
Les grans derrotades d'aquest any dels Globus d'Or han sigut Breaking Bad, segurament serà la guanyadora de l'any que ve, perquè com està ara mateix en un impàs, perquè falten els últims capítols de l'última temporada, si no m'equivoco.
Sí.
En el tema d'aquest de sèrie de drama està... La gran derrota ha sigut Breaking Bad i com a millor comèdia portava una ratxa molt bona Modern Family i aquest any portava 2 anys o 3 anys seguits guanyant el Globus d'Or com a millor comèdia i aquest any li he tocat a Girls. O sigui, han pogut desbancar el triomf de Modern Family.
Bé, doncs passem a parlar d'una de les sèries de les que més s'ha parlat a finals d'any. Ha sigut de Revolution, la ficció postapocalíptica de J.J. Abrams, el creador de Lost. Aquesta vegada ens presenta un món sense electricitat i els seus ciutadans hauran de sobreviure deixant enrere doncs, els típics dispositius electrònics dels que no som capaços de separar-nos. Els creadors de Revolution donen més detalls del que esdevindran els propers capítols. No hi haurà salts temporals i destacarà el perill, el món s'ampliarà i, a més, ja tenen el final decidit de la temporada. La segona part de la primera temporada tornarà a la NBC el proper 25 de març i, segons paraules del propi director, serà més gran i emocionant.
Les estrenes de la setmana.
Per fi arriba a la cartellera una de les pel·lícules més esperades de l'any, de la que ja vam parlar en l'especial d'estrenes. Parlem de l'última de Quentin Tarantino, Django Desencadenado. La història està ambientada al sud dels Estats Units, 2 anys abans de la Guerra Civil. El doctor King Schultz és un caçarrecompenses que segueix la pista d'uns assassins, els germans Bridle. Per aconseguir el seu objectiu, busca Django, un esclau negre al que li promet la llibertat si l'ajuda a capturar-los. Es converteix així en un caçador de recompenses, però el seu únic objectiu és rescatar la seva dona Brunhilda, a la que va perdre per culpa del trànsit d'esclaus. La recerca els portarà fins que Kelvin Candy, el malvat propietari de la plantació Candyland. Pel·lícula amb un repartiment de luxe, Jamie Foxx, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson i Leonardo DiCaprio són els noms més destacats.
¿Sabes qué es un cazarrecompensas?
Mata a gente. ¿Y le dan una recompensa?
Cuanto más malo es, mayor recompensa. Busco a los hermanos Brittle. Sin embargo, no sé qué aspecto tienen. Pero tú sí.
Cogieron a mi mujer. La vendieron. Pero no sé a quién.
Calvin Candy. El caballero rebelde a quien pertenece. Sí.
Brunhilda es de mi propiedad y puedo decidir hacer con mi propiedad todo cuanto yo desee.
Ayúdame a encontrar a los hermanos Brittle y podrás rescatar a tu mujer.
Hagámoslo.
Soy el doctor King Schultz y este es mi criado, Django.
Acérquese. Tenemos aquí una pelea bastante divertida. ¿De dónde lo ha sacado?
La pura casualidad hizo que Django y yo nos encontráramos.
¡Aparta! Oh, he oído hablar de ti. Sentía curiosidad.
Siento curiosidad por saber por qué.
Hay algo raro en esos dos. Ellos han viajado muchas millas y han pasado muchos apuros solo para dar con esa chica.
Hola, revoltosa.
Menudo pico de oro tienes tú.
Le están tomando por tonto.
Llevo toda mi vida rodeado de rostros negros y solo me he hecho una pregunta. ¿Por qué no se alzan y matan a todos los blancos?
¿Quién sabe qué podría pasar?
No saldréis con vida.
¿Alguien tiene un saco de sobra?
¡No! ¡Aquí nadie tiene un saco de sobra!
Solo era una pregunta.
En una guerra hay que jugar sucio, y eso voy a hacer. Jugar sucio.
¿Cómo te llamas?
Django. D-J-A-N-G-O.
La D es muda.
¡Django!
Se requiere la supervisión de un adulto.
Passem ara a parlar d'una de les preferides per endur-se els Globus d'Or i que s'ha emportat el guardó a millor actor de drama per Daniel Day-Lewis, Lincoln, de Steven Spielberg. El 1865, mentre la Guerra Civil Americana s'apropava a la seva fi, el president Abraham Lincoln proposa la instauració d'una esmena que prohibeixi l'esclavitud als Estats Units. Això presenta un gran dilema. Si la pau arriba abans de que s'accepti l'esmena, el sud tindrà poder per rebutjar-la i mantenir l'esclavitud. Si la pau arriba després, centenars de persones seguiran morint. En una carrera contrarrellotge per aconseguir els vots necessaris, Lincoln s'enfronta a la major crisi de consciència de la seva vida.
Un bombardeo desde la flota más grande que ha reunido la Armada.
100 proyectiles por minuto, hasta que se rindan.
¡Santo Dios!
Señor Lincoln, los odio a todos. Los odio. Soy un hombre con prejuicios.
El Congreso no debe declarar iguales a aquellos que Dios ha creado desiguales.
¿Quieres que la Cámara apruebe la enmienda que aboliría la esclavitud? Nadie es tan querido como tú por el pueblo. No malgastes ese poder.
Y el 1 de febrero que viene tengo intención de firmar la 13ª enmienda.
Una contienda como esta es una lucha a muerte.
Esos hombres del sur van a venir a negociar la paz.
La abolición de la esclavitud determina el destino no solo de los millones que hoy viven sometidos, también de los futuros millones que nacerán.
Decida, ¿la enmienda o la paz confederada? No puede tener ambas cosas.
La esclavitud, señor, ha acabado.
Aun suponiendo que los republicanos votaran a favor, seguirían faltándonos 20 votos.
¿Solo 20?
La esclavitud es un insulto al derecho natural. Incluso un indigno y un mezquino como tú debería ser tratado con igualdad ante la ley.
Esos votos deben ser nuestros.
Los diputados salen baratos. 2,000 pavos y compro los que quiera.
No podemos comprar el voto.
Está en su mano.
Piensen cuántos chicos morirán si no se firma la paz.
No puedo acabar esta guerra hasta que logremos curarnos de la esclavitud. Esta enmienda es la cura.
Hacen falta tus síes.
Lájense y consíganlos.
¿Pero cómo?
Soy el presidente de los Estados Unidos, investido de un poder inmenso. Van a procurarme esos votos.
Contemporice o lo arriesga todo.
La guerra habrá acabado dentro de un mes.
Tenemos garantizada la derrota en la votación.
¡Péguenme un tiro! ¡Yo voto sí!
¡Deje la Constitución en paz!
Va a ser votada.
¡Usted insulta a Dios!
¡Sí! ¡Cantor!
Parlem ara de la pel·lícula número 1 a la taquilla coreana, Nameless Gangster, presentada a la secció oficial del Festival de Sitges del darrer any. El 1982, Ik-yoon és un funcionari de duanes corrupte que està a punt de ser acomiadat. Decidit a donar un últim gran cop a l'intentar vendre una bossa plena d'heroïna, acaba liat amb un dels caps mafiosos més importants de Busan, Ung Bae. Ik-yoon es guanya la confiança d'Ung Bae immediatament gràcies a la seva imparable verborrea, i així la força d'un i les habilitats de l'altre permetran a tots dos convertir-se en els amos de Busan. Però en arribar als anys 90, el govern anuncia la guerra oberta contra el crim organitzat, i és llavors quan comencen a aparèixer esquerdes en la seva relació. La guerra oberta pel poder absolut ha començat.
Soy Choi Kyun.
Choi Kyun Bae, ¿qué tiene pensado?
Tú tienes la fuerza. Y yo, la inteligencia, ¿eh? Debemos aprovechar la ocasión para hacer juntos algo grande. Es nuestra oportunidad.
Bienvenido, Gene.
¡Brindemos a la salud de todos!
¡Salud! El estudiante lo es si estudia. El gángster es gángster si lucha.
¡Adelante! ¡A por ellos!
Enciéndemelo. ¿No te das cuenta? He cambiado. Ya no soy el mocoso que te encendía los cigarros.
Vivimos en una época extraordinaria.
Me gusta que seas tan ambiciosa.
¿Tengo cara de ser una persona violenta?
Me la suda que seas gángster o no. Si yo digo que eres un gángster, lo eres y punto. Confiesa.
Declaro formalmente la guerra al crimen organizado y ejerceré todo mi poder constitucional.
Ayúdanos, señor.
Iré a por ti. Y mi Dios te protegerá.
¿No sabes quién soy yo?
¿Por quién te tomas?
¿Tienen miedo?
Estoy seguro de que se le pasará. No se preocupe.
I acabem amb l'oferta d'animació d'aquesta setmana. De la mà de Ricardo Ramón i Ángel Izquierdo arriba El Corazón de Roble. Estranys esdeveniments estan canviant el clima al Turó del Drac. La caiguda brusca de les temperatures ha sumit la terra en el fred i la foscor. El bosc es mor i Robin, el petit elf, guàrdia del bosc, suplica als déus ajuda per combatre el mal que amenaça amb destruir la vida.
Todo ocurrió en otro lugar, en otra dimensión. Hubo un tiempo hoy ya tan lejano que pocos recuerdan. El corazón del roble.
El corazón del roble se muere.
¡Libre!
¡Dios mío, Kevin! ¡Mira esto!
el escudo de los Danahin, dos dragones y una espada.
Danahin.
Siempre fuiste más noble y valiente, pero yo siempre fui más fuerte.
A ver si llegáis hasta aquí. Adelante, muchacho.
Curiositats del cinema.
Doncs en el programa d'avui parlarem de Immortals, pel·lícula estrenada el 2011 a mans del director Tarsem Singh, director de l'actual film Blancanieves Mirror Mirror. La pel·lícula només va aconseguir estar nominada als Saturn Awards com a millor pel·lícula fantàstica. Com a sinopsis començarem el rei Hyperion, qui ha declarat la guerra als homes i crema Grècia mentre busca el legendari Arc de Pir fet per Ares a l'Olimp. L'home que aconsegueixi l'arc tindrà el poder d'alliberar els titans, que estan tancats al món Tàrtar des dels principis dels temps i clamen venjança. Però aquest arc en mans d'Hyperion significaria el fi de la raça humana i la dels déus. Una llei prohibeix aquests últims ficar-se en els conflictes dels humans. Així doncs, Teseu serà l'última esperança d'acabar amb el malvat rei. Com a actor principal, interpretant a Teseu, tenim a Henry Cavill, el pròxim Superman, el Hombre de Acero.
Henry Cavill està, és un dels candidats per Christian Grey, pot ser?
Sí.
Vale.
Hi ha molts candidats i candidates.
Sí, sí,
per
però...
fer Christian Grey?
Sí.
Per fer d'actor i d'actriu.
Sí, sí, sí. Doncs bé, Cavill també ha participat a la sèrie Los Tudor de la cadena americana Showtime, com també a la pel·lícula estrenada l'any passat La fria luz del dia, amb Bruce Willis i Sigourney Weaver. Passem al personatge d'Hyperion, interpretat per Mickey Rourke. Què podem dir d'ell?
Que no podem dir d'aquest home. És un mite, ja.
Home, aquí a la pel·lícula fa un bon paper, com sempre, igualment.
A mi és un actor
fa el mateix,
que,
crec.
Que porta uns anys, els últims anys, porta fent papers realment interessants, perquè va estar nominat a l'Oscar no fa molt pel seu paper de luchador i també va sortir a Los Mercenarios, la primera.
Sí, fa, fa un paper de brut.
Sí,
sí. Jo és que des de que va sortir a Desayuno con Diamantes fent de xino ja tinc a Mickey Rourke una mica...
Però portava uns anys amb el tema de drogues perquè sí. Fins i tot sí. Va anar, es va fer boxejador i li van destrossar la cara, que... com podeu apreciar, sí, sí, li van destrossar la cara i va estar 10-15 anys inactiu com a actor.
Home, i ha tornat, va tornar molt tocat,
I la primera pel·lícula després de tornar va ser luchador, em sembla molt l'actuació que va fer allà. Em sembla molt bona i retracta una mica també la seva vida real, perquè ell va ser exboxejador i també retracta molt bé com va ser la seva anterior vida.
Sí, però en totes les pel·lícules ara surt brut, en Iron Man 2
sí,
surt brut,
sí,
en
sí,
Mercenari
sí,
surt molt brut.
Sí, és veritat.
Doncs en aquesta pel·lícula, o sigui, només per la cara que té,
sí.
Li queda molt bé el paper que fa, no?, d'Hyperion. Doncs bé, continuem amb l'actriu protagonista, així entre cometes, tenim a Freida Pinto, coneguda sobretot pel seu paper com a l'Àtica,
Slumdog Millionaire.
Sí. També té un paper important al film El origen del planeta de los simios.
És veritat.
Amb
I
James
també
Blanco.
Surt de les últimes pel·lícules del Woody Allen, que és el hombre de tus sueños, fa un petit paper perquè, com totes les pel·lícules del Woody Allen, són pel·lícules corals. Surten 10-15 actors, doncs té també un petit paper en la seva pel·lícula.
Doncs crec que aquesta noia ha anat millorant,
sí.
A part de Slumdog.
A mi em va sorprendre, no la coneixia abans de Slumdog Millionaire, no havia vist cap pel·lícula d'ella, i és un actiu que m'agrada, i en aquesta pel·lícula, a veure, no té un paper molt destacat, però la seva presència està bé.
Doncs bé, per acabar amb els actors, comentar que també apareix a la pel·lícula com a Zeus, Luke Evans, conegut per Fúria de Titanes juntament amb Sam Worthington, també el gran actor John Hart, conegut per Los Crímenes d'Oxford, amb Elijah Wood, o alguna de les pel·lícules de Harry Potter.
De Harry Potter, i també és el pare del Hellboy. També és el que fa de pare en les pel·lícules de Hellboy.
I també tenim el britànic Joseph Morgan, que és el famós Klaus de Vampire Diaries, de la cadena CW. Bé, queda comentar que la pel·lícula està influenciada per un dels herois de la mitologia grega, Teseu i el Minotaure, encara que estiguis inspirada, no té, la història no té molt a veure amb la història que es conta, no?, a la pel·lícula.
I a més, el director, el Tarsem Singh, que és un director turc, que com bé deies és el director de Blancanieves Mirror Mirror, és una pel·lícula que potser deixa una mica de banda l'ambient històric, realment, és mitologia grega, però és una pel·lícula amb escenaris molt, molt peculiars, perquè qui la vegi ja sabrà de què parlo. Són pel·lícules, les del director, molt especials. Són escenaris molt concrets, molt ben aconseguits, amb una il·luminació molt característica. No és una pel·lícula... O sigui, és una pel·lícula que s'allunya totalment del que la gent està acostumada a veure. I és una pel·lícula que jo recomano perquè si la comparem amb 300, que té certs aspectes en comú, la posada en escena és bastant diferent. 300 era més còmic, en aquesta és més...
Sí, bueno, està basat en
això
un còmic.
Això és més mitologia. Encara
més mitologia, i l'escenari, jo a aquest director sempre l'he considerat un director teatral. Escenaris molt, molt ben fets... A mi m'agrada molt.
L'únic que sembla que s'hagin basat massa en 300. Hi ha un, sobretot una escena en què es passa a càmera lenta que és molt semblant a una de 300.
Sí, s'assembla, però a mi m'agrada molt aquesta ambientació teatral que té aquest director.
Queda molt bé amb
la història. Em serveix moltíssim. I fins i tot a Blancanieves, Mirror, Mirror, que no és una pel·lícula que m'agradi massa, encara que l'he vist. El tema d'escenaris i vestuari, també, està molt ben aconseguida.
Doncs bé, jo només queda per acabar que és una pel·lícula que em va agradar bastant. La tornaré a veure i espero que a vosaltres us agradi.
El debat.
Aquesta setmana, al debat, parlarem d'una de les millors pel·lícules del director i actor Clint Eastwood, la guanyadora de 2 Oscars i 2 Globus d'Or, Mystic River. A Mystic River, Jimmy Markham, Dave Boyle i Sean Devine eren uns nens que van créixer junts en un perillós barri obrer de Boston. Un dia Dave els segresta en un fet terrible que va marcar per sempre la seva vida i la dels seus amics. 25 anys més tard, una altra tragèdia els torna a unir. L'assassinat de la Kate i la filla de 19 anys del Jimmy. A Sean, que és policia, li assignen el cas, però també ha estat molt pendent de Jimmy perquè, en la seva desesperació, està intentant prendre's la justícia per la seva mà.
¿Por qué? A veces el hombre no es un hombre. Es un niño. Un niño que ha escapado de los lobos. Un animal de las sombras. Invisible. Silencioso. Que vive en un mundo que nadie ha visto jamás. Un mundo de luciérnagas. Vista solo como un fulgor por el rabillo del ojo, desvaneciéndose al tiempo que vuelves la cabeza. Tengo que tranquilizarme. Tranquilizarme. Tengo que conseguir dormir. Y el niño volverá a su bosque. Volverá a sus luciérnagas.
Al llarg dels seus films, el cineasta Clint Eastwood ha plasmat una sèrie de línies paral·leles que es repeteixen constantment, per molt dispers que siguin els seus gèneres que ha tractat a les seves pel·lícules. Potser d'entre l'entramat del seu estil fílmic calgui destacar per sobre de tot la seva predilecció pel profund tractament psicològic dels actors, dels personatges, pel dibuix d'uns éssers humans en la seva major part castigats per la seva vida i en molts casos portadors d'un sentiment de culpa i de certa responsabilitat cap a la destinació que els està oferint. I tot i que la pel·lícula es tracta d'una vegada més de la resolució d'un cas d'assassinat, el que realment interessa de la pel·lícula no té molt a veure en aquest tema. Del que es tracta no és tant d'esclarir la culpabilitat del crim, sinó d'utilitzar l'assassinat com a pretext per aprofundir sense pietat de l'interior dels personatges per mostrar-nos fredament com la mort de la jove filla del protagonista impacta en les seves vides i la sacseja bruscament. De nou, la violència com a motor d'arrencada per desemmascarar els més profuns dimonis de cada ésser humà. Un a un, els personatges seran esmicolats acuradament, mostrant-nos la seva part més íntima i fosca. I ja que parlem de pel·lícules de Clint Eastwood, a on us agrada més, darrere de les càmeres o davant, actuant?
A mi, sincerament, tant darrere com davant m'agraden molt. tot s'ha de dir que també hi ha moltes pel·lícules seves que també surt com a actor. Però si m'haig de cantar potser per alguna, l'altre dia vaig veure Million Dollar Baby, mateu-me, però no l'havia vist encara.
Bueno, no passa res.
I em va agradar, em va agradar molt. Gran Torino també em va agradar, tot i que sempre fa el personatge prepotent. Molt borde, molt...
Bueno, és un avi que té una edat i...
Però jo crec...
En la seva vida real ja té una edat i però ja, no sé...
Creieu que no és així, fora també de les càmeres i de tot el que envolta el món del cinema? Perquè no sé. És que sempre fa el mateix paper a
sí,
totes les
pel·lis. Sí, sempre fa un paper de persona sèria.
Borde.
Sí,
molt
sí, borde. Sí, segurament sí, potser.
Perquè Invictus, pobres nens...
No té
nens.
Cara de simpàtic, la veritat.
Veritat?
Home, clar, sí. Des del principi l'hem vist a pel·lícules de westerns amb la cara de mala hòstia, de... com et passis, et fot un tret.
Sí,
pues...
clar, és que va començar també per el bueno, el feo i el malo, que métete con él, a ver qué te pasa.
Sí. L'únic que de Million Dollar Baby, per exemple, bueno, ja parlant de la pel·lícula així una mica, a mi se'm va fer una mica pesat la mitja hora final, perquè passa en càmera lenta.
A mi el canvi de rumb que fa la pel·lícula, òbviament...
Sí, sí, això sí, el problema és que... Deixa-la a 25 fotogrames per segon.
Ah, en aquest sentit.
O 24.
No, però en el cas d'aquesta pel·lícula de Million Dollar Baby, és una pel·lícula que tracta sobre el món del boxeig. I els últims 40 minuts hi ha un canvi, no el direm.
Sense spoilers, sisplau.
Hi ha un canvi de rum a la pel·lícula, realment no m'ho esperava, i menys d'un director com Clint Eastwood, sempre fa pel·lícules així una mica sèries. Aquesta ho és molt, i és molt emotiva al final. Però... El canvi de rum que fa la pel·lícula em va sorprendre com és ell. Com és ell com a persona, també. És una persona molt republicana i que està molt en contra, a més, de tota la política del Barack Obama. No sé si esteu...
Sí.
Va sortir en meetings, va parlar fins i tot amb una cadira buida, no sé si ho vau veure,
no.
Que
no.
Va parlar com si li estigués parlant al Barack Obama i ho va simbolitzar amb una cadira buida.
Ah.
Com si...
Sí, va sortir per la tele, això.
Sí. Sí,
no,
és una persona...
Sabia.
A mi no em cau molt bé
com a persona.
Com a persona,
no.
Les vegades que l'he vist parlar, no m'agrada. Però si he de quedar-me amb el Clint Eastwood director i amb el d'actor, jo em quedo amb el de director. Perquè jo el problema que amb el d'actor... Sí, és veritat que actua en moltes pel·lícules seves, però jo he buscat pel·lícules que no ha dirigit ell, com El bueno, el feo i el malo. Jo el gran problema que tinc amb aquestes pel·lícules de western, que ha protagonitzat moltíssimes, que a mi no m'agrada el western.
Mm.
Aquest és el meu gran problema. Que el gènere del western no m'agrada gens. I no. Després estan les de Harry el Sucio, que va fer moltíssimes. Però què passa? Que és el mateix paper de sempre. Home dur, policia corrupta, amb la seva pistola, imponent...
Clar, a veure, la gràcia d'aquest home és que no... Quasi no té expressivitat.
No.
I llavors, clar, en un western pues, va bé, perquè... Té la cara de sèrio, la cara de pòquer...
Que no el posaràs
que no
de simpàtic.
Clar. Sempre fa el mateix paper. Em passa una mica com el Jim Carrey, que no el pots treure...
Bueno, i la Kristen Stewart.
La Kristen Stewart.
Bueno, la Kristen Stewart no pot
és
fer cap paper. No pot fer cap paper.
Perquè, clar,
és incapaç de fer cap paper. La seva cara no li permet.
I, clar, després, de pel·lícules del Clint Eastwood, m'he fet una llista així, de les més importants. Tenim Los Puentes de Madison, que sorprèn.
És
una...
molt bonica.
És una pel·lícula molt bonica que sorprèn que el Clint Eastwood sigui el director, també
sí.
Actua amb la Meryl Streep. Després també tenim Sin Perdón, que és un western, que aquesta l'he vist i m'agrada, és dels pocs westerns que m'agraden. També l'esmentada, com hem dit, Million Dollar Baby, Gran Torino, que també l'hem dit, Invictus, o també va fer les dues pel·lícules des del punt de vista americà i des del punt de vista
sí.
dels japonesos de Banderes de nostres pares i Cartes des de Hiroshima de la Segona Guerra Mundial, que són molt bones pel·lícules.
Sí, sí.
Eastwood sempre, perdona, Sergio, molt vinculat a l'esport. Tenim amb Invictus, que és futbol americà, Sud-àfrica, no era? Estava centrada.
Sí.
Després tenim també Million Dollar Baby, que és boxeig, i després aquesta nova que ha fet, que era Ojeador, amb la seva filla, que era la que
surt
el portava.
Surt la Amy Adams i el Justin Timberlake. Aquesta només fa d'actor, per això. És una de les últimes pel·lícules...
Béisbol, no? Aquesta sí que era
béisbol. Portava molts anys sense actuar i sense ser ell director. Portava bastants anys, uns 10 anys o així, que no actuava sense ser el director.
Però quina edat té ja, el Clint Eastwood?
Té 70 i llargs.
70 i molts.
Fa uns anys es va dir que es retirava tant de la direcció com de l'actuació i encara segueix l'home.
Clar, suposo que posar-se a fer una pel·lícula ara... No sé, jo diria que ja pot viure de tot el que ha fet.
Però jo espero que continuï com a director, perquè realment em passa una mica, és el que comentàvem abans amb el tema del Ben Affleck, que ho hem comentat així. No em sembla tan mal actor com el Ben Affleck, a mi no m'agrada el Ben Affleck com a actor, però com a director són dos actors que s'han sabut adequar, igual que el Josh Clooney. El Josh Clooney ha fet unes pel·lícules molt bones, va fer una amb el Ryan Gosling, no sé, ara no me'n recordo del títol, però és la més recent. Saben, són actors, són bons actors, que han sabut plasmar molt bé les seves experiències en la direcció. Per això m'agrada tant el Clint Eastwood en direcció. Es nota, i es nota en els anys, es nota molt la veterania, sí, en aquest cas del Clint Eastwood. Per això m'agrada tant. Bé, tornant a Mystic River, ens parla de com un sol moment d'una vida pot arruïnar-la per sempre. Ens planteja, ni més ni menys, que la incapacitat de l'ésser humà per superar determinats reversos. Ens adverteix de l'existència d'un punt d'inflexió que ens exigeix renunciar a la nostra essència, a ser nosaltres mateixos, de la nostra vulnerabilitat a ser uns miserables irreversiblement.
En la pel·lícula podem destacar dos punts forts, no? Sobretot, una d'elles és el guió.
Sí, el guió en aquest sentit, en el sentit de que, òbviament, hi ha un cas d'assassinat i l'espectador vol saber qui ha sigut l'encarregat d'assassinar la filla del paper que fa el Sean Penn, que realment se sap al final de la pel·lícula i és sorprenent la identitat, sí, perquè sembla en tota la pel·lícula
tancaren cap a un personatge,
tancaren molt cap a un personatge, té els seus motius per haver...
Home, possible... com a espectador tu penses, sí.
Tu penses, t'ho deixen bastant clar i realment la identitat de l'assassí és bastant sorprenent. L'altre punt fort de la pel·lícula, i en diria que en totes les pel·lícules de Clint Eastwood, o almenys les actuals, són els actors.
No?
Estan veritablement en un estat de gràcia brutal. El protagonista principal és el Sean Penn, qui interpreta...
En aquest cas es mor, no?
El Sean Penn, no.
Gran actor que sempre acaba morint a totes les seves sèries i pel·lícules.
En aquesta no. Bueno, en aquest cas interpreta el Jimmy, que és el pare de la noia assassinada, i el Jimmy perd el que per ell era el més important en la seva vida. La seva filla Katie va ser la nena que l'havia impulsat a deixar la delinqüència per ella i per la seva felicitat. Bueno, Sean Penn en aquesta pel·lícula executa perfectament un paper que sembla que l'hagin fet a la seva mida.
Sí.
És el paper ideal pel Sean Penn.
No
m'hagués pensat
cap
altre actor, i en el qual l'actor desenvolupa les seves aptituds interpretatives al més alt nivell. Després també tenim el Tim Robbins, que interpreta el Dave, que és un home desquiciat pel seu passat, turmentat per una por atroç de nen, que mai va aconseguir escapar dels seus segrestadors quan eren petits, quan el van segrestar de petits. La resta d'actors i actrius secundaris, com són Kevin Bacon, Lauren Fishburne, Marcy Guy Harden i Laura Linney, també fan un fantàstic paper tots ells.
Després destacant també, tornant al tema de l'esport, la pel·lícula comença amb hockey. Amb els tres nens jugant a hockey, també.
Té una obsessió aquest home.
Sí, amb l'esport, no? Jo crec. És que m'ha vingut ara i ho havia dit.
Podem fer un curiositats de...
Sí, no, les pel·lícules de Clint Eastwood. I després ha sigut una... Bueno, va ser una pel·lícula bastant guanyadora, no? En tema Oscars...
Sí, bueno, aprofitant que ja s'acosta la cerimònia i l'hem comentat a les notícies, bueno, comentar que la pel·lícula va ser nominada el 2003 a 6 premis. Millor pel·lícula, millor director per Clint Eastwood, actor principal, Sean Penn, actor secundari pel Tim Robbins, actriu de repetiment per la Laura Linney i guió adaptat. Només va guanyar dos premis pels actors que comentava abans, Sean Penn, actor principal, i Tim Robbins, actor de repetiment, i, en la meva opinió, dos premis més que merescuts. Però que aquell any va ser l'any del Senyor dels Anells.
Bueno, ja està.
El Retorn del Rei, que va guanyar 11 premis Òscar i va deixar la resta de pel·lícules sense res gairebé, clar. Va ser mala sort també.
Pobretes, totes les pel·lícules.
Sí, va ser la gran guanyadora.
Doncs fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat. La setmana que ve tornem amb molt més cinema. Ens veiem. A reveure. Something strange in your neighborhood.